El migdia de Cope Menorca, comencem un nou programa al Mirall de l'Església. Estem avui amb tots vostès, equip complet, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubon i Antoni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Aquesta setmana destacam la pregària ecumènica per la unitat dels cristians, amor i l'aplec missioner destinat als infants i la xerrada sobre migració a Ciutadella.
Ara, encetam el mes de febrer, mirant cap a la campanya contra la fam de Mans Unides que comença la setmana que ve.
I en tots aquests ingredients comencem una setmana més aquest programa i ho fem escoltant l'Evangeli de diumenge.
En aquell temps, Jesús, a la sinagoga de Natzaret, començà així la seva explicació. Us ho dic en tota veritat, no hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. En temps d'Elies, quan el cel, durant 3 anys i 6 mesos, no es va obrir per donar pluja i una gran fam s'apoderà de tot el país, ben segur que hi havia moltes viudes a Israel, però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó una viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu també hi havia molts leprosos a Israel, però cap d'ells no va ser purificat del seu mal, sinó Naaman, un leprós de Síria. En sentir això, tots els que eren a la sinagoga, indignats, es van posar peu dret, el van treure del poble i el van dur cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble per estimbar-lo. Però ell se n'anà passant entremig d'ells.
Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar. Així acabava l'Evangeli de la setmana passada, després que Jesús llegís a la sinagoga del seu poble, Natzaret, un fragment del llibre d'Isaïes que deia: «L'esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit». Jesús actualitzava així la promesa de la salvació de Déu que els profetes anunciaven. Ell és el Messies alliberador. Davant d'aquesta afirmació de Jesús es produeixen dos tipus de reacció. Aquesta divergència davant les paraules de Jesús, just a l'inici de la seva actuació pública, és una premonició del que serà una constant de la gent davant del seu missatge. Com és possible que el fill de Maria i Josep, una persona de carn i ossos, es faci seu allò que esperava que vindria de Déu? Els que van escoltar Jesús a la sinagoga desconeixien que el qui és la paraula s'ha fet home i habita entre nosaltres. Jesús ve a actualitzar el missatge dels profetes i comunica a aquells que et sentin predilectes de Déu que la salvació és per a tots els pobles, no tan sols viudes i leprosos d'Israel, sinó que també pels estrangers, i els hi recorda els episodis en què Elies i Eliseu actuen a favor de persones estrangeres. La reacció a les seves paraules és que la gent del seu poble el vulgui treure fora i empenyent-lo per la muntanya cap avall. Però Jesús, com a la seva resurrecció, surt victoriós. Amb la nostra pregària i accions fem que avui Jesús continuï obrint-se pas. Sortim dels nostres tancaments cap a la llibertat. Sortim dels exclusivismes cap a la cuida i alliberament dels pobres, captius, cecs, oprimits i estrangers.
Continuem reflexionant sobre créixer com a església de portes obertes amb el tema 5è de la pastoral del bisbe, revitalitzar les comunitats parroquials. Ens parla així el bisbe Francesc.
Per evangelitzar, necessitem comptar amb comunitats vives, en què tots se sentin corresponsables de la missió, comunitats disponibles per al servei als més pobres i en alerta per detectar els signes del temps. Això ens exigeix sentir sortir de l'anonimat i revitalitzar la vivència de la comunió a les nostres parròquies. És temps també d'unir forces.
És necessari enfortir la vida de les comunitats, créixer en la vivència de Crist i de l'Evangeli. La fe només pot sorgir i desenvolupar-se en el si de l'Església, dins de la comunitat dels creients.
El nucli vital d'una comunitat és la taula eucarística. És l'Eucaristia la que edifica la comunitat, posant a cada un en comunió amb Crist. A la taula eucarística rebem la força per la missió i a ella s'ordena tota la vida cristiana com a la seva cimera.
Revitalitzar les comunitats parroquials és condició per a créixer com a església en sortida, en missió. Cada parròquia ha de ser, en paraules del Papa Francesc, comunitat de comunitats, santuari on els assedegats van a veure per continuar caminant i centre constant d'enviament missioner.
A la parròquia correspon, sobretot, ser signe de Crist per les persones de la seva circumscripció. Les nostres comunitats, malgrat les seves pobreses i limitacions, han rebut el do de ser signe de Crist per la gent del barri o del poble en què s'ubiquen. Tenen, com tota l'Església, la missió de ser signe i instrument de la presència de Crist en el món. A la vegada, cada parròquia mostra el rostre de tota l'Església diocesana i fa present a tota l'Església universal.
I aquesta setmana, a partir d'aquest test, ens podran demanar quines són les característiques d'una comunitat viva. Ens perdem en disputes internes? Per què existeixen les parròquies? Quina és la seva principal finalitat?
Per l'espai musical d'avui hem seleccionat el disc Profeta de la Família, del qual escoltam ara la cançó Sempre sí celebraré.
Vas fer ric tot el teu saber i ara s'aprendre com aprendre i a servir-me per a situar-me seré davant les innovacions que té la vida. Sempre sí, celebraré el que has fet possible en mi, la confiança en la vida, el bon record del passat, necessitat del present i el millor futur en ell. Sempre sí, celebraré el que has fet possible a mi, la confiança en la vida, el bon record del passat, la intensitat del present i el millor futur en ell.
Hoy tenemos con nosotros a Marta García, hermana de Nuestra Señora de la Consolación, que guía el encuentro de la Confer dedicado a la vida consagrada. Bienvenida, hermana.
Hola, muchas gracias. Me alegro mucho de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de tenerla con nosotros. ¿Esta va a ser su primera vez en Menorca?
Sí, sí, es la primera vez que voy a Menorca y la primera vez que estaré allí con la Confer de allí.
Perfecto. El encuentro lo ha titulado Carne y Palabra. ¿Qué esconde este título? ¿Nos podría hacer una breve síntesis de lo que, de los temas que van a tratar?
Sí, lo que esconde en realidad es la relación de la vida consagrada con la palabra de Dios. Entonces, con ese juego de palabras, por una parte, lo que quiero decir es que la palabra de Dios en el fondo es su carne, es decir, Dios se nos da, se autocomunica, se da a sí mismo en lo que dice, es un lenguaje es enteramente yo, ¿no? Es como cuando tú te das en lo que dices. Y por lo tanto la recepción por parte de todos los creyentes, pero también de la vida consagrada, sería hacer carne la palabra, encarnar la palabra, y por eso ese juego de palabras, porque la versará sobre la relación de la vida, la íntima relación de la vida consagrada con lo que es el Evangelio, con querer encarnar ese Evangelio.
Usted es hermana de Nuestra Señora de la Consolación. ¿Qué la hizo decidirse por consagrar su vida a Dios?
Pues como eso es como cuando te enamoras, ¿no? Es decir, pues hay algo dentro que te dice que esa es la persona, que hay unas razones objetivas, pero también son las razones, ¿no?, del corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues yo poco a poco me di cuenta que Dios me llamaba, que Dios me llamaba a un tipo de vida así, y bueno, pues también fui enamorando, ¿no?, de él y de ese estilo de vida.
Hoy en día vivimos rodeados de tanto ruido, de tantas prisas. ¿Cree que eso dificulta poder oír esta llamada de Dios o incluso el proceso este que nos explicaba, ¿no?, de enamoramiento a la hora de decidirse, de dar el paso?
Bueno, pienso que por una parte dificulta y por otra parte ayuda. Dificulta en el sentido que, bueno, pues es verdad que a lo mejor antes, en otros momentos, la opción de la vida consagrada era, pues igual que la del matrimonio, estaba más presente como opción, o como lo tenían cuando eras joven, lo tenías como más presente, y ahora a lo mejor pues hay otras tantas opciones y por eso es más difícil preguntárselo, pero también hay una cosa que lo facilita y es que, o sea, como que requiere muchísima autenticidad, es decir, que cada vez la exigencia cada vez de nuestro mundo es, o por lo menos lo que ha dicho el Papa, ¿no?, que tenemos olfato de oveja, ¿no? Entonces es verdad que todas las personas tenemos capacidad para descubrir la autenticidad. Entonces, bueno, pues eso hace que se nos afine más el olfato, que la forma, que tengamos que oler más a oveja. Entonces, en ese sentido digo que sí, puede dificultar, pero también hace que otras cosas se afinen, en ese sentido.
A lo largo de su trayectoria, ¿se ha encontrado con algún caso, alguna persona que se encontrara con la duda de si dar el paso o no hacia la vida consagrada?
Sí, me he encontrado, y bueno, pues eso, también personas que a lo mejor incluso se dicen no creyentes que tienen mayor inquietud, que a lo mejor personas que nos decimos creyentes, ¿no? El confín entre creyente y no creyente es difícil, ¿no? Sí. Y lo mismo, ¿no? Pues también eso, personas que están en búsqueda y que a lo mejor tampoco se habían planteado esa acción religiosa y que después se la han llegado a plantear, sí que me he encontrado.
En este caso no sé qué les ha aconsejado o qué les ha dicho, no sé si nos podría explicar un poco el caso.
Pues bueno, cada caso es un, o cada persona es un mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es ayudar o es acompañar, o bueno, es ir en realidad confrontándose o por lo menos dialogando, como te pasa cuando te enamoras, ¿no? Pues, no es, a veces es un flechazo, ¿verdad? Pero claro, hay más cosas, ¿no? Entonces, más allá de, o por ejemplo, hay encuentros que son como más fuertes, a partir del cual tú te empiezas a plantear, y hay otros que a lo mejor son como más suaves, que lo están toda la vida y que tú poco a poco te vas planteando, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es que cada caso tiene su proceso, pero bueno, pues es ir, es la aventura, ¿no?, de ir descubriendo, ¿no?, cómo una persona, ¿no?, pues se va enamorando, cómo una persona, pues bueno, va dando pasos en el compromiso, que eso, pues por ejemplo, pues se ve en la necesidad de estar un tiempo con Dios, ¿no?, que eso también te va aclarando, también en esa darse a los demás, ese compromiso, bueno, con los otros, especialmente con los más necesitados, ¿no? Pues bueno, es viendo cómo esas acciones, ¿no?, que es irse comprometiendo más, pues bueno, pues van adelante, y entonces pues tú te vas dando cuenta que ese es tu camino. Entonces, pues, cuando ha acompañado pues ha ido por esa línea, ¿verdad? Pues uno se va dando cuenta que eso es lo que poco a poco, como te vas dando cuenta que te enamoras de alguien, vas haciendo acciones y cada vez pues la relación es más íntima hasta vivir con él.
En el caso de las hermanas de la Consolación, una de las acciones, ¿no?, que se lleva a cabo, al menos las más conocidas aquí en Menorca, es la educación, ¿no? Aquí tenemos un colegio también de las Hermanas de la Consolación. No sé si usted se dedica también a la docencia.
Bueno, yo vivo en un colegio, justo en el colegio de donde pues, nació casi la vocación, ¿verdad? Porque yo soy de Madrid, estoy viviendo en el colegio de Madrid. me dedico a la docencia, pero no a la docencia de colegios. Estoy ahora en la universidad. Entonces, pues bueno, aunque allí tengo alguna actividad esporádica, sea de formación de profesores o alguna cuestión más pastoral, tenemos el Bilén Viviente y demás, no me dedico a la docencia en el colegio, sino en la universidad. Entonces, pues bueno, pues es siempre la tarea, o pienso que cualquier tarea de docencia, sea de más pequeños o de más mayores, ¿no? Pues es eso, abrir, dice un proverbio, ¿no?, muy antiguo, que es abrir, hacer que los que entran con los ojos cerrados salgan con los ojos abiertos, ¿no? Pues es ese, uh-huh, es ese gran don de poder acompañar a otros, a abrirles a lo que es el mundo, a lo que es Dios, a lo que es, van a ser su vida, sus relaciones, bueno, pues poder acompañar ese proceso tan, tan importante, ¿verdad?
Bueno, pues esperemos que en este caso también aquí en Menorca, en la charla que viene usted a dar, pues ayude a eso, ¿no? A terminar de abrir un poco los ojos, que imagino que va a ser un poco su objetivo este fin de semana.
Pues sí, pues muchísimas gracias. Sí, mi objetivo es eso, es esa, avivar esa sed de la palabra de Dios, que es fascinante y que, bueno, pues que nos abre a dimensiones nuevas, ¿no? Y salpicar, ¿no?, como dice el texto de la Samaritana, ¿no? Pues salpicar este mundo también de trascendencia, de eso que Dios nos da y nos regala, ¿no? Y que nos abre a los demás y nos abre a un mundo, ¿no? Bueno. Y bueno, pues eso es un poquitín lo que pretendo hacer.
Perfecto, seguro que lo va a conseguir. Muchísimas gracias por su tiempo.
Pues muchísimas gracias también a vosotros.
Seguim escoltant el mateix disc, Profeta de la Família, la cançó que es titula La seva paraula.
Sóc el teu Déu i et beneiré, la teva descendència multiplicaré, i en el teu nom es beneiran totes les famílies del món. El teu Déu i et beneiré, la teva descendència multiplicaré, i en el teu nom es beneiran totes les famílies del món, totes les famílies del món. És fidel aquell que escolta i fa possibles els desitjos que sorgeixen del meu cor. El qui sap...
Ara els anem a explicar el que ha estat actualitat aquesta setmana, que són les nostres notícies.
I començam fent referència sobre la pregària ecumènica.
Anglicans, evangèlics i catòlics de Menorca han compartit una oració conjunta per la unitat dels cristians dissabte 26 de gener. La celebració a l'Iglésia de Santa Margarida del Castell ha estat molt participada. El senyor bisbe Francesc Onessa ha presidit la missa. En l'homilia ha comentat el text bíblic de referència per aquest any, del llibre del Deuteronomi. Actua sempre amb tota justícia. Amb aquestes paraules convidava a treballar junts pel bé comú. Treballar en aquesta direcció uneix a tots els cristians de diverses confessions en iniciatives solidàries, i això serà signe que acollim entre nosaltres l'Evangeli, ha recordat. La celebració al Castell ha acabat amb una berenata per potenciar l'ambient de germanor i diàleg. Des de la diòcesi s'agraeix al reverend Paul Strudwick i a la comunitat anglicana la seva acollida, així com el vi i els dolços que han compartit amb la resta d'assistents un cop finalitzat l'acte.
Ara, la nostra mirada va cap a l'aplec missioner que va tenir lloc el passat cap de setmana.
320 fiats i fietes de totes les parròquies menorquines han celebrat junts la Jornada de la Infància Missionera dissabte 26 de gener a Ciutadella. Els infants que rebran la primera comunió enguany han passat un matí de festa amb Joan Mercadal Victori i Ana Laura Cubas, que els han ajudat a reflexionar sobre les missions a través d'històries i també de cançons. han tingut molt present el lema de Cataplec, amb Jesús a Betlem, quina bona notícia. I els petits han cantat cançons com Tolongo i han reflexionat sobre les missions amb les paraules que els ha dedicat el bisbe Francesc. El senyor bisbe els ha convidat a tenir un cor gran, com el que té Déu, un cor que es preocupa per tots i que vol que totes les persones siguin felices. A més de totes les pobreses materials, molts fiers tenen una alta pobresa, no coneixen Jesús, els ha dit el bisbe. A nosaltres, ha afegit, ens agradaria que tots els fiers coneguessin Jesús i sentissin el seu amor com ho sentim nosaltres. Per això els ha animat a ser fiers missioners, fiers que ajudin a comunicar a tots l'alegria de ser deixebles de Jesús.
I acabam amb la xerrada sobre migracions.
La Casa de Cultura de Ciutadella ha acollit divendres 25 el cicle de xerrades Migracions que no veuràs a la tele, una panoràmica de la crua realitat de l'emigrant. L'acte, organitzat per diferents entitats relacionades amb l'Església Menorquina, ha omplert la sala amb més de 200 persones que volien conèixer què hi ha darrere aquest fenomen. Dani Martín, educador social de Càritas Diocesana, ha exposat les dificultats que es troben els emigrants en arribar a Menorca i com se'ls assessora per a solucionar-les i poder defensar els seus drets. L'altre conferenciant era Sani Ladan, un jove camerunès que va arribar amb 17 anys a Espanya i ara estudia Relacions Internacionals a Sevilla. Sani Ladan ha posat de manifest tant la seva vivència com dades oficials i ha explicat que l'espoli de les matèries primeres és el que converteix Àfrica en un continent pobre i obliga les persones a fugir de casa seva. Si es posessin límits a l'espoli, s'acabarien moltes de les situacions injustes que viuen els seus habitants, ha advertit. Sani Ladan ha repetit la xerrada pels joves que preparen la confirmació i també pels alumnes d'Institut de Ciutadella, dos actes que han comptat amb un gran èxit d'assistència.
Ara anem a posar a la seva disposició la nostra agenda perquè sàpiguin les activitats d'aquesta propera setmana. I començam amb el diàleg amb el bisbe.
Ferreries acull avui en el Centre Social de Cat Jubilats el nou diàleg amb el bisbe. Serà avui vespre a les 8:30.
Pregària contemplativa a les Clarisses.
Serà demà, dissabte, a les 6 del capvespre en el monestir de Santa Clara de Ciutadella.
I també pregària mensual a Sant Miquel.
També prevista per demà, dissabte, d'entre les 8 i les 8:30 en el Centre Catequístic Sant Miquel.
Jornada de vida consagrada.
La germana de la Consolació, Marta García, dirigirà la Jornada de la Vida Consagrada organitzada per Confer, baixa el títol Carne i Palabra. Serà també demà dissabte a les 10:30 del matí al monestir de Santa Clara de Ciutadella.
Es posa en marxa una nova campanya de Mans Unides contra la fam en el món.
Mans Unides engega ja la campanya contra la fam. La psicòloga Mirta Lezcano impartirà la conferència Passos que dejan huellas, experiencia de trabajo con mujeres de extrema vulnerabilidad social. Això serà el proper dilluns a les 8 del fosquet a la sala dels arts del seminari a Ciutadella i en el demà dimarts, dia 5, a les 8 del fosquet a l'Ateneu de Mol.
Mans Unides també anima a celebrar el Dia del Dejuni Voluntari, que serà divendres, dia 8 de febrer, i la col·lecta de diumenge que ve de totes les parròquies es destinarà en aquesta campanya contra la fam.
Jornada formativa de Pastoral de la Salut.
Pastoral de la Salut celebra dissabte de la setmana que ve, dia 9, la campanya del Malalt 2019 sota el lema De franc heu rebut, doneu de franc. Intervindran en l'acte el senyor bisbe Monsenyor Francesc Conesa, Ernesto Aranda, que és un capellà de València, i diversos voluntaris que explicaran la seva vivència. L'acte, recordem, és obert i d'especial interès a professionals i voluntaris de la salut. Recordem, dissabte que ve, dia 9, a partir de les 10 del matí, a la sala multifuncional del Mercadal.
I això és tot, com veuen, una setmana que ve, però plena d'activitats.
Que tinguin un molt bon cap de setmana.
I fins la setmana que ve.